Bona tarda, són les dues. El patiment de les persones estigui lligat a les negociacions polítiques. Aquesta és la situació que ha denunciat aquest matí a Ràdio Estel la Fundació Arrels. I és que aquests dies, que obrim cada informatiu dient noms de nous càrrecs, el comentari de fins a quin punt a la gent li afecta directament aquest canvi de cromos és recurrent. Potser ara que hi ha un canvi d'etapa, aquesta desconnexió pot ser un dels temes a solucionar, deixar de parlar dels problemes de la gent i implementar polítiques que arribin de veritat a la gent del carrer.
Estel Migdia amb Diana Silva.
El nou govern de Pere Aragonès treballarà a favor de l'amnistia i l'autodeterminació i defensarà el pacte de claredat davant de l'Estat espanyol. Ho ha explicat el president just després que hagin pres possessió del càrrec i s'hagi celebrat la primera reunió del nou Consell Executiu. Anna Closa, bona tarda.
Aragonès des del Palau de la Generalitat també ha demanat a Junts per Catalunya alçada de mires per aprovar els pressupostos i evitar posar cap línia vermella al PSC.
Fort increment dels casos de Covid a Catalunya, augmenten a 440 els pacients ingressats per Covid als hospitals catalans, mentre que les UCI baixen fins als 13.
D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona retornarà els diners de les multes aplicades per saltar-se les normes Covid.
I Catalunya tindrà un dels primers ordinadors quàntics fets a Europa.
S'instal·larà al Barcelona Supercomputing Center i la Unió Europea i l'Estat hi destinaran 12 milions i mig d'euros.
De què és i per què serveix un ordinador quàntic i per què és tan important que s'instal·li a Catalunya en parlarem en uns minuts amb el Pol Forn, que és físic quàntic i cap del grup Quantum Computing Technology a l'Institut de Física d'Altes Energies. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta nit arrenca la quarta jornada de la Champions, que podria deixar els primers equips classificats pels vuitens de final.
Manchester City i Real Madrid, si guanyen, ja seran a la següent ronda. Els blancs s'enfronten a les 9 contra el Shakhtar Donetsk i el City ho fa contra el Copenhague. Més complicat ho té el Sevilla, que avui pot dir adeu a la competició si no aconsegueix superar el Borussia Dortmund. Demà serà el torn del Barça, que s'entrena aquesta tarda per preparar el duel a Caixa o Faixa contra l'Inter de Milà.
I en plana cultural, el proper 26 d'octubre arriben els primers descomptes del Liceu Under 35, una iniciativa que ofereix entrades pels joves a un preu reduït, Olma Giró.
El Gran Teatre ofereix entrades a 20 euros per a l'obra Il Trovatore de Verdi, en un muntatge d'Àlex Uller per a l'Òpera de París, que està ambientat en la Primera Guerra Mundial. A més, també hi haurà aftershow amb un DJ del Sonar.
Abans de repassar més destacat del dia, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Continua el cel bastant tapat cap a les comarques del sud del país. Uns núvols que aquest matí han donat precipitacions i que aquesta tarda s'extendran a d'altres punts del país, però sobretot cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. No serà pas una tarda de pluges continuades, ni molt menys, però sí que en aquest sector i també alguns punts de les comarques de Girona es pot arribar a escapar alguna gota, mentre que, com dèiem, continuarà plovent cap a l'extrem sud. La previsió per demà ens indica nuvolositat variable, amb més clarianes que no pas avui, i les precipitacions del sud de Catalunya a poc han d'anar desapareixent, tot i que a primera hora ara podria haver-hi algun plogim. Com que demà hi haurà més clarianes, les temperatures màximes demà seran una mica més altes que les d'avui, tot i això amb un ambient força agradable al centre del dia, però amb una mica de fresca o directament de fred a primeres hores del matí. Durant la segona part de la setmana, a partir de dijous, les temperatures màximes pujaran de forma més clara i evident.
Aquest matí, els 7 nous consellers del govern d'Esquerra han pres possessió del càrrec al Palau de la Generalitat i just després ja s'ha celebrat la primera reunió del Consell Executiu. El nou govern treballarà perquè Catalunya pugui celebrar un referèndum d'independència i perquè hi hagi l'amnistia de tots els independentistes. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Tots els nous consellers estan a favor que Catalunya pugui exercir el dret a l'autodeterminació i a favor de l'amnistia dels presos independentistes. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reitera que la seva aposta amb els nous noms és representar els consensos del 80% i defensar el pacte de claredat davant del govern espanyol.
No és una qüestió d'atorgar o treure carnets, sinó que aquí hi ha un full de ruta, i el full de ruta, la proposta política, és que la resolució del conflicte amb l'Estat s'ha de fer mitjançant un referèndum reconegut per la comunitat internacional, reconegut per totes les parts i que, per tant, es permeti aplicar el resultat, hi ha d'haver-hi també mesures en contra de la repressió. Per tant, hem de buscar una amnistia, els efectes d'una amnistia, i evidentment doncs, això ho compartim al conjunt del govern.
El repte del nou govern també és treballar per combatre tant la inflació com la crisi climàtica. Aquesta tarda hi haurà el traspàs de carteres entre els 7 consellers de Junts, a qui Aragonès ha agraït la feina, i els consellers que han pres possessió del càrrec.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també demana a Junts per Catalunya que faci un exercici de responsabilitat i aprovi els pressupostos pel 2023. De moment, però, evita respondre si vetarà o no el PSC en cas de no tenir el suport del seu exsoci de govern.
El govern mantindrà pràcticament intacta la proposta de pressupostos que va fer el conseller d'Economia, Jaume Giró, que ja estava molt avançada. Per això, Aragonès no entendria que Junts no acabés donant suport a una proposta que va pilotar el partit quan formava part de la coalició.
Estic convençut que podrem arribar a un acord ampli i, sobretot, començant pel grup parlamentari de Junts, perquè, de fet, aquest pressupost és el pressupost que ha elaborat un conseller que va ser nomenat a proposta seva. I, per tant, com a responsables de l'estructura, de l'articulació, de la proposta de pressupost, que ara reprenem el treball per completar-la, doncs esperem comptar amb el seu suport.
També reitera que les prioritats del govern són aprovar-los amb els comuns i amb la CUP, tot i que els cuipaires ja s'han autodescartat. Preguntat sobre si veten el PSC, com va dir el president d'Esquerra Oriol Junqueras dissabte, Aragonès ha tirat pilotes fora, ha evitat parlar explícitament de posar-li cap línia vermella i tampoc no ha contestat sobre si és preferible un pacte amb els socialistes o no tenir nous pressupostos. Uns pressupostos que no podran entrar en vigor l'1 de gener perquè s'haurien de portar ja la setmana vinent al Parlament i aquest escenari per ara no es contempla.
Gràcies, Judit. I la Fundació Arrels exigeix al govern que aprovi els pressupostos i lamenta també que el patiment de les persones estigui lligat a negociacions polítiques.
El director de la Fundació, Ferran Busquets, ha apuntat que el canvi de carteres del govern català afectarà directament a les entitats, ja que han de tornar a començar de zero enmig d'una situació social molt complicada. Busquets, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, ha defensat que el patiment de les persones s'ha de deslligar dels acords polítics.
Totes les qüestions socials han de ser drets subjectius, és a dir, que no depenguin de cap tipus de pressupost. No pot ser que el patiment de la gent depengui de com estigui el pressupost aquell any, no? Això és, no té cap tipus de sentit. Per tant, nosaltres el que volem, sobretot, és que el patiment de les persones no estigui dret a cap tipus de negoci.
Des de l'entitat es mostren preocupats perquè el debat electoral freni la nova llei del sensellarisme, que per primera vegada gaudia del suport ferm al Parlament. De totes maneres, apunten que no hi ha cap indici clar que els faci pensar que no tiraran endavant, però que en política tot pot passar. Sobre els nous consellers que ha nomenat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el director de Fundació Arrels confia en la sensibilitat social del nou conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
I una altra de les conselleries que ha patit un canvi és la de Salut. El canvi arriba just una setmana després que el departament anunciés que les reconstruccions del pit després d'un càncer de mama estaran en un màxim de 6 mesos.
Fins ara, moltes de les pacients han hagut d'esperar, en alguns casos, fins a 5 anys. És el cas de l'Esther Lizandra, on ha posat en dubte que Salut compleixi el termini. Ho ha dit a Ràdio Estel.
Mira, jo ho celebraré quan no tingui cap companya que porti més d'un any en llista d'espera. Aquell dia juro que obro el cava. Vull dir, jo m'he estat 5 anys escoltant que, bueno, que estàs en llista d'espera i ara que m'ho arreglaran per les companyes que hi són i per les que venen darrere. Ja em perdonareu, però jo ho he de veure.
L'Esther demana que tothom pugui accedir a una reconstrucció de pit independentment de la regió sanitària a la que pertanyen i en un temps que sigui humà.
I una de les possibilitats que plana des de fa setmanes a la plana política és la possibilitat o no de convocar eleccions si el govern es quedava sense el suficient suport parlamentari per tirar endavant les mesures que presenti. Davant aquest escenari, avui ens hem volgut fixar en que Catalunya és l'única comunitat autònoma que encara no té una llei electoral pròpia.
Per aquest motiu, cada vegada que hi ha eleccions al Parlament, s'aplica la llei orgànica de règim electoral general, la LOREC, que fixa, per exemple, que la circumscripció electoral és la província i que la barrera legal és del 3%, és a dir, que els partits que treuen menys del 3% no opten al repartiment d'escons.
Ho analitzem en aquest reportatge que ha preparat el Pere Juventí Balcells.
La La llei electoral és un veritable taló d'Aquiles de la política catalana. Sempre és una qüestió pendent al Parlament. La cambra catalana veu passar diferents governs, legislatures, presidents, i mai s'arriba a redactar aquesta llei que regularia el funcionament de les eleccions a casa nostra i que ara està supeditada al que marca la llei orgànica de règim electoral general, sense tenir en compte les particularitats catalanes. A l'esfera política han sigut molts els compromisos dels diferents partits al llarg dels anys. Sense anar molt lluny, l'expresident del Parlament, Roger Torrent, en una entrevista al canal Terres de l'Ebre, abans de les darreres eleccions del Parlament, va demanar abordar la llei electoral aquesta legislatura, tot i reconèixer que no és una tasca fàcil.
Això no ha estat possible durant 40 anys, bàsicament perquè els dos grans partits, aquests que s'han repartit sempre el poder, no? D'una banda Convergència i Unió i de l'altra el Partit Socialista de Catalunya, no es posaven d'acord, perquè es necessiten 90 diputats per aprovar una llei electoral. Això vol dir molts diputats. I durant molts anys, aquests 90 diputats els representaven aquestes dues grans forces, no? Per tant, ha sigut impossible tenir una llei. Jo espero que en el proper Parlament siguem capaços de fer una llei electoral pròpia.
I el cap de l'oposició i líder dels socialistes, Salvador Illa, també es comprometia a inicis d'aquest any a abordar la llei electoral el primer semestre d'aquest any, una promesa que ja ha quedat caducada.
Catalunya és l'única comunitat autònoma que no ha estat capaç d'aprovar una llei electoral pròpia. Hem de fer tots els esforços necessaris perquè s'aprovi aquest primer semestre del 2022 una llei electoral pròpia a Catalunya, que per nosaltres no quedi.
Precisament els socialistes van portar la llei electoral al Parlament durant el debat de política general, donant la mà al govern de la Generalitat en aquesta qüestió. Però si hi ha voluntat política, per quin motiu Catalunya no disposa encara d'una regulació pròpia de les eleccions que es fan al Parlament, tot i tenir les competències? Ho explica el professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume López.
Una pregunta amb una resposta molt simple, molt senzilla. A l'Estatut incluïa un sistema electoral provisional amb el qual ja es va començar, diguem, a produir les primeres eleccions. Aleshores, a partir d'aquí, la complicació de canviar aquest sistema electoral o qualsevol altre és que trobaràs quasi un 50% dels diputats o de les forces, aquells que han tingut bons resultats, a favor de mantenir-lo, de fer canvis que no impliquin una nova distribució en el curt termini, perquè en realitat a la llarg termini les coses poden canviar molt, i uns altres, en canvi, que pensen que amb una reformulació del sistema electoral podrien guanyar més escons.
López creu que el debat s'hauria de situar fora del Parlament perquè els polítics han demostrat que són incapaços d'elaborar les regles del joc electoral.
Imaginem-nos uns jugadors de futbol, en un partit de futbol, que haguessin de votar democràticament si hi ha hagut un fora de joc o si hi ha hagut o no hi ha hagut un fora de joc, no? Doncs molt previsiblement ens trobaríem amb 11 jugadors que votarien a favor de que hi ha hagut un fora de joc i, per tant, no hi ha hagut gol, no ha sigut gol, i 11 que votarien que sí. Què vull dir amb això? Que molt probablement l'elecció o la reforma del sistema electoral hauria de passar o no hauria de quedar-se només entre, com una decisió entre els diputats.
De moment, segons ha pogut saber aquesta emissora, Esquerra està proposant fer una ponència conjunta, el PSC ja està treballant i no podran dir res fins que no ho tinguin coll avall. L'exconsellera de Govern Obert, Victòria Alsina, s'havia compromès aquest mes de març que si no s'arribava a un acord, almenys es regulessin la resta d'elements del sistema electoral al marge de la distribució dels escons, perquè més enllà del repartiment de diputats, una llei electoral regula també, d'entre altres qüestions, aspectes com el dret a sufragi, el cens, la campanya o l'administració electoral. I aquest, segons els experts, seria un bon punt de partida. Ara també ens caldria imaginar com seria un bon sistema electoral per Catalunya, però això ja seria una altra qüestió.
Estel migdia.
El Consell de Ministres ha aprovat el nou pla d'estalvi energètic. El document s'hauria d'haver aprovat la setmana passada, però es va prorrogar per no coincidir amb la presentació dels pressupostos generals de l'Estat. Un cop aprovat, ara la intenció és enviar-lo a la Comissió Europea perquè expliquin a l'executiu comunitari com i quina quantitat de consum reduiran.
Aquest pla energètic pretén complir amb el compromís de reduir el consum i potenciar l'eficiència energètica a llarg termini. Fa un parell de setmanes, els 27 de la Unió Europea van acordar la reducció obligatòria dels 5% del consum energètics en hores puntes. Ho ha dit la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, fa uns minuts, on ha assegurat que aquest pla ofereix una visió estratègica de com ser més segurs.
Plan de contingència, un plan que hemos llamado Plan Más Seguridad Energética, porque este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos.
El Pla Energètic Espanyol inclourà recomanacions per a empreses i ciutadans no obligatòries que es pugui compartir amb els edificis de la vora l'energia addicional que genera en un radi màxim de 500 metres, ampliar un 18% la capacitat d'enviar gas a França a través del País Basc, és a dir, que es passarà dels 7.000 metres cúbics de combustible actuals als 8.500 en total. A més, el govern de Pedro Sánchez també vol que es tingui en compte la necessitat de consum de gas en forma de primera matèria per fabricar productes bàsics com poden ser els fertilitzants.
La família de José Antonio Primo de Rivera demana exhumar-lo discretament, diuen, del Valle de los Caídos, abans que ho faci el govern espanyol en compliment de la Llei de Memòria Democràtica.
D'acord amb el nou text, Primo de Rivera no podrà seguir enterrat al Valle i la família del fundador de la Falange ja n'ha demanat l'exhumació perquè es faci sota el focus mediàtic. La sol·licitud ja s'ha presentat a l'abat del Valle i a la Direcció General de la Conselleria de Salut de la Comunitat de Madrid. Encara no se sap on es volen traslladar les seves restes.
I a Catalunya, important pujada de casos de Covid aquesta última setmana.
Entre el 3 i el 9 d'octubre, Salut ha detectat prop de 5.000 positius, és a dir, un miler més que la setmana anterior. També han pujat els ingressats per coronavirus als hospitals catalans. N'hi ha 40 més i el total se situa en 440. Queden a les unitats de cures intensives 13 ingressats, és a dir, 3 menys que fa 7 dies.
Encara sobre Covid, la vacuna catalana d'IPRA podria obtenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament aquest proper mes de novembre.
Això permetria que es comencés a comercialitzar la vacuna pràcticament de manera immediata, només una setmana després d'haver rebut el vistiplau de l'EMA. De fet, la farmacèutica confia que es pugui començar a comercialitzar la seva vacuna a finals d'any, fent que la vacuna actuï com a dosi de reforç. De moment, fins a 14 estats europeus s'han mostrat disposats a comprar aquesta vacuna, que valdrà menys de 10 euros per unitat.
I l'Ajuntament de Barcelona retornarà els diners de les multes imposades per l'incompliment de les normes contra el coronavirus.
El consistori ha revocat les sancions per l'incompliment de les limitacions i normes dictades per la Generalitat durant la pandèmia i tanca així els expedients oberts atenent a la sentència del Tribunal Constitucional que declarava les mesures inconstitucionals. En els propers dies s'informarà del procediment perquè els sancionats puguin recuperar els diners. Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020, la Guàrdia Urbana de Barcelona va posar fins a 25.368 sancions que sumaven un total de més d'11 milions d'euros, tot i que el consistori només va arribar a ingressar-ne 1.840.000.
I encara parlant de salut, optimisme per un nou tractament que permet millorar símptomes clau d'una malaltia rara que afecta els nadons anomenada síndrome de William-Beuren.
Aquesta malaltia afecta un de cada 7.500 nadons. Provoca hipersociabilitat, dèficit cognitiu, alteracions cardíaques i descoordinació motora. Investigadors del Laboratori de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra han utilitzat un model viu de ratolí que imita l'alteració genètica de la síndrome en humans. Els resultats van mostrar que prendre's un medicament concret durant 10 dies normalitzava alguns dels canvis que la malaltia general en proteïnes o ho feien en proteïnes. El proper pas serà provar en el model animal molècules amb la capacitat de modular el sistema endocannabinoide.
I en plana internacional, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial han advertit sobre un possible risc de recessió el proper 2023.
Aquesta possible caiguda general de l'economia s'explica per la crisi energètica i la inflació, a més de l'enduriment de les condicions de finançament per la pujada dels tipus d'interès. L'FMI ha pronosticat que al voltant d'una tercera part de l'economia mundial patirà mig any d'empobriment.
I el president rus Vladimir Putin ha amenaçat aquest dilluns Ucraïna de tornar una dura resposta a l'explosió que aquest dissabte va malmetre el pont que uneix Crimea i Rússia.
Ho ha fet hores després que l'exèrcit rus hagi bombardejat aquest dilluns al matí diverses ciutats d'Ucraïna amb desenes de míssils. Putin ha amenaçat amb més bombardejos massius si el govern ucraïnès perpetra atemptats terroristes com l'atac al pont de Kerch. El president rus ha dit que el règim de Kiev s'ha posat a l'alçada dels grups terroristes internacionals.
I tornant a Catalunya, el 2021 ha estat l'any en què més canvis de residència s'han registrat dels últims 15 anys. A més, les dades mostren una tendència clara. Els catalans opten per marxar de les grans ciutats i apostar pels petits pobles. De fet, durant l'any passat, 7 de cada 10 pobles amb menys de 5.000 habitants han guanyat població.
Durant l'últim any s'han registrat més de 280.000 canvis de residència a Catalunya, una xifra que, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, representa un augment del 15% respecte a l'any 2020. Com dèiem, aquestes dades constaten un procés de desconcentració urbana. La majoria dels municipis de més de 50.000 habitants han tingut més sortides que entrades i més de 21.000 catalans han anat a viure a municipis més petits. Les poblacions que més habitants han perdut han estat Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.
En canvi, els municipis de menys de 20.000 habitants han estat els principals receptors de la migració dins de Catalunya.
De fet, dels 735 municipis de menys de 5.000 habitants que hi ha a Catalunya, 493 han crescut en nombre d'habitants. Destaquen pobles com la Bisbal del Penedès, el Catllar o l'Olivella. Pel que fa a les comarques, les que més població han guanyat són el Maresme, el Baix Penedès i el Vallès Oriental.
Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles. Bona tarda.
Bona tarda.
Us han sorprès aquestes dades de gent que se'n va viure a pobles petits?
No, bueno, sorprès no ens han sorprès, perquè les coneixíem i érem conscients, no? Des de la pandèmia cap aquí hi ha hagut aquesta tendència. Tot i que és una tendència, és això, és una simple tendència. No podem parlar d'un gran èxode de les ciutats cap als municipis, cap al món rural. També hauríem de veure que molts dels municipis que han acollit a tota aquesta població són municipis que tenien segones residències, i llavors moltes de les persones que vivien en aquestes grans ciutats s'han anat a empadronar-se a les segones residències perquè per diferents causes els era molt més avantatjós. Per exemple, en el moment de la pandèmia i dels confinaments podien circular amb molta més llibertat perquè anaven a treballar a la gran ciutat, tornaven al petit municipi per anar a dormir o per anar a viure els caps de setmana. Vull dir, tenim moltes més possibilitats de mobilitat i aquesta tendència s'ha anat mantenint.
Per tant, és un canvi que s'ha notat únicament a partir del confinament? És a dir, abans de la Covid no hi havia aquesta tendència?
No era tan accentuada. Vull dir, nosaltres portem molt de temps treballant-ho i lluitant-ho i intentant fer un país molt més equitatiu, no? Que no tinguem una població totalment concentrada a la costa i que a dintre l'interior siguin llocs molt desèrtics. Per tot el que això comporta, comporta problemes de mobilitat, de contaminació, de subministraments a la franja costanera, a les grans ciutats, i per l'altre costat comporta problemes d'incendis, problemes de despoblament, problemes de desertificació del territori. I això ho estem treballant des de fa molt de temps, i sí que hi ha una certa tendència i una sensibilitat molt més accentuada en aquests moments amb els dirigents cap a aquest equilibri territorial que cal aconseguir, no? Però, bueno, jo crec que és un procés que serà llarg, que serà d'avui per demà, Vull dir, això tenim per dies perquè el món rural necessitem de molt habitatge, per això us diria que molta gent ha vingut a viure a segones residències, i per l'altre costat necessitem una altra cosa també molt important, que és l'activitat econòmica. Si al món rural no tenim activitat econòmica, no podem viure, difícilment la gent s'hi quedarà a viure. A part de tot el tema serveis, i serveis de tota índole, Des dels serveis d'internet, fins als serveis mèdics, fins als serveis educatius, comercials i culturals. Tots els tipus de serveis fan falta, i aquest és un procés que no és lent, és molt lent, no aconseguirem fer d'avui per demà, però que cal fer-lo per no tindre un país desequilibrat.
Ja per acabar, a hores d'ara entenc que segueixen una bona notícia que vingui gent nova a viure als pobles petits, però no sé si hi ha por també de que hi hagi una massificació si continua aquesta tendència de que en els pobles petits que potser no estan preparats encara per rebre tanta gent, que hi hagin problemes en aquest sentit.
No, jo crec que no, perquè penseu de que la majoria de municipis que, diguem, podríem acollir persones en aquests moments, tenim habitatge i teníem serveis per acollir aquesta gent, no? I jo mateix sóc l'alcalde d'un municipi que en aquests moments som 300 habitants i el segle passat érem prop de 1.000. Per tant, la infraestructura, les cases, hi són. El problema és de que bueno, són cases de que avui en dia els propietaris no les volen ficar en circulació per l'habitatge perquè pugui vindre gent, i això ens fa perdre competitivitat dintre d'aquest món. No? Però bueno, crec que no hem de patir per pensar de que se mos massificarà. Primer perquè la vida al món rural no és una vida que agradi a tothom. A vegades la idealitzem, i que bonic que és, perquè hi hem anat a l'estiu. A l'estiu tothom viu al carrer, tothom està més o menys relacionant-se un amb l'altre, però a partir del temps que estem avui, que estem ara, i fins a arribar al mes d'abril, doncs, bueno, ens hem de tancar les cases, perquè a les 5 de la tarda no hi ha ningú al carrer, no hi ha cap establiment obert, fa fred, no hi ha paradors, i per tant, o vas al bar o te tanques a casa. Vull dir, ens tornem una mica nòrdics.
Mario Urrea, ho dèiem, president de l'Associació de Micropobles, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia. Que vagi bé aquests mesos de fred de més nòrdics.
Exacte.
I això, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Barcelona, l'esfondrament d'una part del sostre de la piscina Sant Jordi aquest dilluns ha obligat a tancar l'equipament, de moment encara sense data de reobertura.
Concretament, ha caigut una filera de les planxes del fals sostre, uns 15 metres. Es creu que ha fallat una de les subjeccions i això ha fet caure tota la filera. En el moment de l'esfondrament, les instal·lacions estaven obertes al públic i hi havia dos grups escolars i una desena de socis. Tot i això, en la zona afectada no hi havia ningú. A més, el sostre ja estava protegit amb una malla que ha contingut les plaques, de manera que no han arribat a caure l'aigua. Per tot plegat, no s'ha lamentat cap dany personal.
I terratrèmol aquesta nit als Pirineus Orientals. El sisme de 2,8 graus s'ha deixat notar lleugerament, això sí, a la Cerdanya i al Ripollès.
Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic, l'epicentre ha estat a prop de Planès, a França, just a tocar de la frontera amb Catalunya. El sisme ha passat a 10:15 d'aquesta nit i no ha provocat danys.
El Departament d'Acció Climàtica ha confirmat la presència d'un llop al paratge natural de l'Albera, de l'Empordà.
Un treballador va detectar fa unes setmanes una cabra morta lluny del ramat amb signes d'haver estat depredada. Aleshores, es va activar el protocol que marca aquests casos i els efectius del cos mediambiental van decidir instal·lar un parany fotogràfic a la zona per poder captar imatges de la fauna d'aquell sector. L'endemà, durant la inspecció de danys, es va revisar la càmera i es va constatar la presència d'aquest animal a la zona.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha incorporat una nova eina web que et podrà dir si en la propera hora plourà o no.
Aquest servei es diu Advecció Radar i ja es pot consultar al web del Meteocat. L'objectiu és mostrar la predicció de precipitació a una hora vista generada a partir de les últimes imatges que envia la xarxa de radars meteorològics.
El Manut, el segon nanosatèl·lit català, s'enlairarà el 6 de desembre. Ho faran un coet des del Centre Espacial Kennedy de la NASA, situat al Cap Canyaveral de Florida, als Estats Units. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. D'aquí a menys d'un mes, el segon nanosatèl·lit del govern, dissenyat i fabricat a les instal·lacions que l'empresa Open Cosmos té a Barcelona, formarà part de l'Open Constellation. Es tracta d'una infraestructura que permetrà, entre d'altres, recollir dades sobre l'impacte del canvi climàtic a Catalunya. Ara bé, aquest no serà l'últim nanosatèl·lit que el govern envia a l'espai. David Ferrer, secretari de Polítiques Digitals.
El proper satèl·lit que la setmana vinent es licitarà és un satèl·lit de comunicacions de 5G per localitzar amb internet de les coses i, per tant, perquè on no arriben les xarxes terrestres dels operadors, doncs tu puguis tindre dispositius per control de fauna, gestió de forestal, allò que no pots fer en zones on no tens cobertura per part d'un operador de telefonia terrestre. Doncs aquesta serà la missió del tercer satèl·lit.
L'anterior satèl·lit, l'Enxaneta, es va posar en òrbita des del Kazakhstan, de la mà d'una empresa russa, però la guerra d'Ucraïna ha obligat el govern a canviar els plans amb el cas del Vanut. Es farà des dels Estats Units amb un coet de l'empresa SpaceX d'Elon Musk.
Gràcies, Sílvia. I Catalunya tindrà un dels primers ordinadors quàntics fets a Europa. S'instal·larà al Barcelona Supercomputing Center i la Unió Europea i l'Estat hi destinaran 12 milions i mig d'euros.
Així ho han decidit algun soci de supercomputació de la Unió Europea i l'empresa europea d'informàtica d'alt rendiment. Només 6 països podran posar en marxa un d'aquests dispositius de cara a l'any que ve. El nou ordinador quàntic s'instal·larà al BSC, on ja funciona el superordinador Mare Nostrum 5. Segons el centre, la nova eina tindrà el potencial d'augmentar l'impacte de la investigació i la innovació al permetre solucions que superin les capacitats dels actuals supercomputadors.
Pol Forn, físic quàntic i cap del grup del grup Quantum Computing Technology a l'Institut de Física d'Altes Energies. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, pels que no estem familiaritzats amb aquest camp, què és un ordinador quàntic?
Doncs un ordinador quàntic és un aparell que utilitza les lleis de la física quàntica per processar la informació, és a dir, per computar, per fer càlculs. I aquestes lleis de la física quàntica doncs, ens permeten, en certs casos, trobar avantatges respecte a la computació convencional. I això és el que els ha donat tanta popularitat en aquests aparells.
I després aquests càlculs quàntics a nivell pràctic, per què serveixen?
Doncs, d'entrada es poden dividir, no, els càlculs entre els càlculs que són purament quàntics, no, de que tu vols saber coses sobre sistemes quàntics, i la resta que en diríem clàssics, no, que seria el que calculen els ordinadors d'avui en dia. Doncs, pels càlculs quàntics, un ordinador quàntic és bàsicament un sistema que tu pots programar i pot ser que imiti, entre cometes, la natura, no? Pot ser que imiti sistemes reals, com poden ser molècules, com poden ser materials, i, per tant, pots aprendre moltes coses i, de fet, en pots dissenyar de nous. Per altra banda, tens tots els problemes de la computació convencional, on hi ha molts casos on que aquests problemes matemàtics doncs, també es poden codificar, es poden introduir a l'ordinador quàntic per produir solucions que seria de s'obtindrien de forma més ràpida o més eficient també que amb els superordinadors convencionals. I de tipus de problemes, doncs, n'hi ha tota una classe que es diuen d'optimització, que són bàsicament trobar la combinació adequada, no?, en un conjunt de variables, com seria com organitzar el trànsit en una ciutat o en un aeroport, o la navegació espacial. Tot això són problemes complexos amb moltes variables i llavors es requereixen contínuament trobar els òptims de com distribuir, no, els diferents elements. I en aquí doncs, també podrien aportar avantatges. I, evidentment, doncs, tota la indústria està molt interessada en els ordinadors quàntics perquè contínuament es van descobrint o es van calculant doncs, que els ordinadors quàntics poden ser útils en més i més aplicacions de les que es fan servir avui en dia.
I quina diferència hi ha entre aquest ordinador quàntic que estem explicant que s'instal·larà, no, a Barcelona amb el Mare Nostrum 5 que ja hi ha al Barcelona Supercomputing Center? O són coses totalment diferents?
Sí, clar. O sigui, el Mare Nostrum és un ordinador que els físics quàntics en diem clàssic, és a dir, que utilitza, diguem, els mètodes de computació convencionals com els que utilitzen els telèfons mòbils, els ordinadors personals que tenim a casa. És a dir, és simplement una unió de molts processadors moltíssims en una sola màquina. Aquest és el superordinador. Però no deixa de ser un càlcul convencional, amb molta potència, això sí. En canvi, aquests ordinadors quàntics, doncs, en el seu interior, processen la informació en lloc dels zeros i uns, que són el sistema digital binari que fan servir els ordinadors convencionals, fan servir bits quàntics. És a dir, que tens diguem, un sistema quàntic que pot estar en l'estat 0, a l'estat 1, o pot ser una combinació del 0 i de l'1. I això és una de les peculiaritats dels sistemes quàntics, i pots utilitzar aquesta propietat, que en diem la superposició d'estats, per processar de forma més eficient certs problemes particulars. Llavors, això vol dir que tu has de tenir un sistema físic doncs, que puguis controlar d'aquesta manera tan precisa. Perquè el problema dels sistemes quàntics és que mantenir el que es coneix com la coherència quàntica, és a dir, que l'estat quàntic no canviï amb el temps, doncs és molt complicat, perquè són hiperfràgils. Qualsevol pertorbació externa doncs els pot afectar i pot fer que el seu estat de cop decaigui i et donin un resultat incorrecte. No? Llavors, això encara és un problema que està per resoldre i de fet, per això, avui en dia, tots els ordinadors quàntics que hi ha a la Terra són prototips, no arriben a ser ordinadors com a tals, perquè tenen aquests errors. I en això, doncs, s'hi està treballant molt, però és complicat. És realment un problema molt... que demanda una combinació de moltes disciplines i com que hi ha interessos econòmics al darrere, doncs hi ha tota una cursa a nivell mundial de les grans empreses per aconseguir construir-los.
Doncs Paul Forn, ho deia, més físic quàntic i cap del grup de Quantum Computing Technology a l'Institut de Física d'Altes Energies. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i per ajudar-nos a entendre una mica què suposa la instal·lació d'aquest ordinador.
A vosaltres, un plaer.
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor de l'apunyalament mortal que va tenir lloc diumenge a les Borges Blanques.
Aquest matí, el propi agressor s'ha lliurat a la comissaria de Lleida. A l'arrestat de 23 anys se l'acusa d'un delicte d'homicidi i durant els propers dies passarà a disposició judicial davant del jutge.
Desaparegut un veí de Sabadell des de fa una setmana.
Es diu José, té 74 anys i pateix Alzheimer. Va sortir de casa dimarts de la setmana passada sense documentació, sense medicació ni telèfon. En el moment de la desaparició portava una camisa de màniga curta de quadres i uns pantalons texans. També se'l busca per Tarragona, que és on la família té la segona residència.
El Departament d'Interior investiga uns agents dels Mossos per iniciar una baralla al Raval.
Un vídeo publicat a les xarxes mostra uns Mossos fora de servei donant cops a les porteries, insultant i fins i tot amenaçant els veïns amb una porra extensible. Segons Recull Nació Digital, diversos testimonis asseguren que els agents anirien beguts i que també haurien robat dos patinets. Les imatges s'han publicat després que els agents denunciessin que una parella els havia agredit i llançat objectes des del balcó. Aquesta versió, però, es contradiu amb la dels vídeos. Davant la situació, Interior ha decidit intervenir per aclarir els fets.
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana dins una nau agrícola de Vilanova de la Muga, l'Alt Empordà, llogada com a taller mecànic.
La nau tenia la llum punxada i a l'interior s'hi van trobar més de 1.500 plantes. Es calcula que el valor de la droga al mercat negre puja gairebé 400.000 euros. Els detinguts han quedat en llibertat provisional.
Obrim plana esportiva aquesta nit. Es poden conèixer els primers equips classificats pels vuitens de final de la Lliga de Campions de Futbol, Xavi.
Sí, a priori Manchester City i Real Madrid són els qui tenen més números de passar ronda avui mateix. Els dos equips els val sumar només 3 punts, per tant, guanyar per ser líders de grup i assegurar-se ser els vuitens de final. Els blancs juguen contra el Shakhtar Donetsk a Polònia, un equip a qui ja van guanyar la setmana passada el Santiago Bernabéu. Per al partit d'avui, la plantilla merengue recupera jugadors importants com Karim Benzema. Ho explicava ahir durant la prèvia el tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
Vini es uno de los jugadores que tengo que evaluar porque, como he dicho, he jugado todos los partidos, hemos jugado sábado por la noche, el viaje de hoy, uno de lo que han jugado, es claro que tenemos que evaluarlo. Karim está bien, es bastante claro que mañana empieza el partido, va a jugar porque ha descansado.
Pel que fa al Manchester City, l'equip entrenat per Pep Guardiola s'enfronta al Copenhague, el rival més fluix del seu grup, i aquí ja va golejar fa 6 dies. L'altre rival amb opcions de ser a 8ens avui és el Paris Saint-Germain, i serà si guanya el Benfica i la Juventus de Turí punxa davant el Maccabi Haifa, un Paris Saint-Germain que no podrà comptar avui amb Leo Messi.
Les coses són molt diferents pel Sevilla, que avui podria dir adeu a la Champions.
Els andalusos només els val la victòria si volen continuar vius a la competició. S'enfronten al mateix rival que dimecres passat els va golejar a casa 1-4, és a dir, el Borussia Dortmund, i que va suposar la destitució de Julen Lopetegui. Ara amb Jorge Sampaoli a la banqueta miraran de capgirar una situació que és pràcticament impossible de capgirar. A banda d'aquests partits que hem repassat, aquest dimarts també es juguen el Dinamo de Zagreb, Salzburg, el Milan, Chelsea i el Celtic de Glasgow, Leipzig, tots 3 a partir de les 9 de la nit.
I demà serà el torn del Barça, que afronta el primer partit decisiu d'aquesta temporada.
La plantilla farà aquesta tarda el darrer entrenament abans d'enfrontar-se a l'Inter de Milà i, com ahir, Xavi Hernández convocarà els joves del filial per completar el grup davant les baixes importants, sobretot en zona defensiva. En aquest sentit, el defensa Jules Koundé no arribarà a temps per al partit de demà i és molt probable que tampoc jugui al clàssic de diumenge contra el Real Madrid. Abans de l'entrenament d'avui es farà la compareixença prèvia del jugador Pedri i de Xavi Hernández, prevista per a 4:45 de la tarda. Pel que fa a l'Inter, l'equip italià arribarà d'aquí unes hores a la capital catalana i ho farà sense Lukaku, Correa i Brozovic, que continuen de baixar per lesió. I a tot això, atenció, que per evitar que les graderies del Camp Nou torni a passar el mateix que la temporada passada contra l'Eintracht de Frankfurt, amb una invasió d'aficionats alemanys entre els aficionats culers, la directiva ha imposat una sèrie de mesures a l'hora d'accedir a l'estadi. A partir de demà, per entrar al Camp Nou, només serà vàlid l'abonament físic d'aquesta temporada. No es podrà entrar a la zona local amb simbologia de l'Inter, és a dir, amb samarretes, bufandes i banderes de l'afició italiana, i es demanarà més documentació per comprovar que les entrades corresponen al nom de la persona que les ha comprat. Per això, el club ha recomanat que els aficionats vagin amb temps al Camp Nou.
Veurem si funcionen aquestes mesures. I a la Lliga Espanyola, el València, el Sevilla i el Villarreal condemnen de manera conjunta les converses del president de la Federació de Futbol amb la seva família, publicades avui pel Confidencial.
Aquest dimarts, aquest diari ha revelat una conversa privada de Luis Rubiales amb un president, amb un familiar, on diu que Villarreal, Sevilla i València, en aquest ordre, són els equips que li cauen pitjor. Segons el diari, la conversa té lloc durant la disputa d'un Real Madrid-Sevilla i es pot llegir com Rubiales diu aquest familiar: a veure si ens raspallem els palangan aquests que ens cauen malament. Hores després de publicar-se la informació, els tres clubs han condemnat conjuntament els fets i mostren preocupació per la manca de respecte del president de la federació cap a aquests clubs i per les possibles conseqüències que pugui suposar la seva actitud envers altres clubs, ja que el seu comportament no contribueix, diuen, a la transparència de la competició.
En futbol femení, el partit del Barça contra el Bayern corresponent a la fase de grups de la Champions femenina jugarà a l'Allianz Arena, l'estadi principal del Bayern de Múnich.
Així ho ha confirmat aquest matí el president del club bavarès. L'enfrontament està agendat pel dia 7 de desembre i serà el corresponent a la quarta jornada de la primera ronda de la fase de grups. L'Allianz Arena és un dels grans estadis d'Europa amb capacitat per a 75.000 espectadors. I d'altra banda, encara en futbol femení, avui hi ha partit de la selecció espanyola contra els Estats Units. Es tracta d'un partit amistós que és l'últim d'aquesta aturada internacional, ja que aquest cap de setmana torna a la Lliga Femenina de Primera Divisió. El partit no és gens fàcil per al conjunt de Jorge Vilda, ja que s'enfronten a les americanes, que segons el rànquing FIFA és la millor selecció del món. L'enfrontament començarà a partir de 8:45 del vespre i es podrà seguir en directe pel canal Teledeporte.
I en bàsquet, jornada europea pel Joventut de Badalona i també pel Baxi Manresa.
La penya debuta a l'Eurocup aquest vespre a l'Olímpic de Badalona. Ho fa contra el Brescia a 8:45 en directe per DAZN. Els verdinegres volen igualar l'excel·lent fase regular que van fer la temporada passada quan van quedar primers de grup, però això sí, van caure els vuitens de final. L'entrenador Carles Durant no vol pensar però més enllà del partit d'avui.
És veritat que tenim molta il·lusió amb l'Eurocup, però ens hem de centrar en el primer partit. Com ja vam veure l'any passat, és una competició molt llarga i amb un format molt diferent. Per tant, el millor que hem de fer és centrar-nos en el partit que toca, que és Brescia.
Avui no podran jugar Harold Jones ni William Howard, que continuen recuperant-se de les seves lesions. També a Europa, avui juga el Baxi Manresa, que buscarà la segona victòria a la Champions. FIBA ho farà contra el Riga, el nou congost. Els desbages venen de guanyar el Limoges francès la setmana passada i volen mantenir aquesta bona línia. L'ha parlat el jugador Tyson Pérez.
Al final, en Champions tenemos, bueno, hoy dices tú, ganamos ese partido de Francia, tenemos que seguir con esa mentalidad de ir partido a partido, intentar competir todo y, obviamente, intentar ganar siempre y darlo todo en la pista.
L'equip català segueix sense poder comptar amb l'Ale Guillem Jou per lesió i manté el dubte del pivot Babatunde, que arrossega una fastitis plantar. El partit començarà a les 9 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3.
En futbol sala, aquesta nit la selecció espanyola comença el camí cap al Mundial de l'any 2024.
El combinat espanyol juga el primer partit de la fase classificatòria, ho farà contra Moldàvia, un rival que va arrencar la fase amb victòria dissabte passat contra Xipre. D'aquests tres equips, Espanya, Xipre i Moldàvia, el primer de grup es classificarà per a la ronda élite, que és on es decideixen els equips que finalment aniran al Mundial. Fede Vidal és l'entrenador de la selecció espanyola de futbol sala.
Máxima concentración, tenemos que lógicamente buscar los tres puntos y nada, el equipo en principio está bien, está con ganas, como digo, de iniciar este camino. Sabemos que Moldavia es otro de esos rivales que está poco a poco creciendo, pero bueno, tenemos que tratar de imponer nuestro ritmo y poco a poco ir ganando el partido, ¿no?
El partit es disputa al Càcer de Sant Joan a partir de 8:45 del vespre. Espanya i Moldàvia s'han enfrontat únicament dues vegades en tota la història i els dos partits han acabat amb una contundent victòria espanyola per 7-0.
En tenis, Paula Badosa s'enfrontarà a la nord-americana Luisa Chirico, número 196 del rànquing mundial, als vuitens de final del torneig 500 de San Diego, que va començar aquest dilluns.
En el darrer partit que van jugar les dues tenistes, Badosa va superar Chirico 2-7-0, va ser en la passada edició del torneig de Wimbledon, i ara es tornarà a trobar demà, aquesta matinada. De fet, i en tenis masculí, avui hi ha partits de tenistes espanyols, al torneig de 150 de Gijón, el català Albert Ramos està jugant des de fa pocs minuts contra Marco Girón, i a la tarda Alejandro Davidovic juga contra Andy Murray, i Feliciano López ho farà contra Ibaixka.
I acabem amb ciclisme. Molins de Rei acollirà per primera vegada a la història una arribada d'etapa de la propera Volta a Catalunya.
Així ho han confirmat aquest matí els organitzadors d'aquesta prova ciclista catalana. Aquesta ciutat del Baix Llobregat ja va ser un punt de sortida d'una etapa, ho va ser l'any 2003. La cita coincidirà més amb el 75è aniversari del Club Ciclista de Molins de Rei. La Volta a Catalunya, recordem, arriba al 2023 a la seva 103a edició i es disputarà del 20 al 26 de març.
Gràcies, Xavi. Com sempre, amb la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
El proper 26 d'octubre arriben els primers descomptes del Liceu Under 35, una iniciativa que ofereix entrades pels joves a un preu reduït.
El Gran Teatre ofereix entrades a 20 euros per a l'obra Il Trovatore de Verdi, en un muntatge d'Àlex Ullé per a l'Òpera de París, que està ambientat en la Primera Guerra Mundial. A més, també hi haurà un after show amb un disjockey del Sonar. El teatre ja fa temps que va posar en marxa la iniciativa Liceu Under 35, i aquesta iniciativa enguany s'ha afegit a la programació de la nova plataforma Vibe 35, en què, recordem, el Mercat de les Flors, el Lliure, el Liceu, el TNC, el Palau i també l'Auditori ofereixen entrades reduïdes a joves. El proper 26 d'octubre, doncs, se celebra el primer Liceu Under 35 de la temporada, i el primer també que es fa sota el paraigua de Vibe 35.
I distribuïdors, productors i productors de cinema independent han celebrat aquest dilluns l'efecte multiplicador pel sector audiovisual que està tenint el film de Carla Simón, El Carràs, una pel·lícula que ha estat seleccionada per l'Acadèmia del Cinema Espanyol per representar Espanya a la 95a edició dels Oscars.
En el marc d'una taula rodona, el Festival de Sitges, organitzada pel Cicle Gaudí, també han destacat que les plataformes de cinema a la carta per internet han ajudat a internacionalitzar les pel·lícules sense que la llengua sigui una barrera, i han obert noves vies de distribució per a la versió original catalana. Sí que han subratllat que la regulació del calendari de les finestres d'exhibició continua sent un repte pendent.
I a l'Auditori de Girona, la companyia argentina Les Luthiers presenten aquest dimarts l'espectacle Gran Reserva.
Otra versión de Ya no tenemos Raúl, mucho mejor, ella realmente cantaba espantoso.
En mi vida solo tú has sido mi príncipe, mi princesa azul. Pero ahora que te has sido...
En l'obra recuperen bona part dels esquetxos més famosos del grup d'humoristes, que ja acumula 55 anys de trajectòria.
I ho faran aquest dimarts i dimecres dins de la programació del Festival Temporada Alta. Les Luthiers és una companyia que ofereix al públic un espectacle d'humor combinat amb música, amb esquetxos atemporals que fugen de la política i també de l'actualitat. La banda d'humoristes arriba a Girona després d'actuar a Oviedo i altres punts del nord de l'estat amb aquest espectacle. Es tracta de la tercera antologia d'esquetxos que han fet i que permetrà als espectadors reviure en clau humorística com canten i ballen, per exemple, una haka o la interpretació de Rhapsody in Balls, un blues interpretat amb pilotes de bàsquet, entre d'altres situacions que inevitablement desperten les rialles del públic.
Encara a la Temporada Alta, el festival estrena aquest divendres La Gran Farsa, que és un muntatge que explica el procés independentista, però en clau humorística.
Molt d'humor al Temporada Alta, eh? A través del gènere de la farsa, Temporada Alta revisa aquest procés independentista amb l'estrena de La Gran Farsa, que és un muntatge que està dirigit per Ramon Simó i l'ha escrit en Santiago Fondavila. El text posarà a debat la monarquia i el sistema judicial emmarcat en el procés independentista que ha viscut Catalunya en els últims anys. Malgrat tot, el que apunten és que el muntatge s'ubica en un país imaginari que té una monarquia i un sistema judicial, això sí, molt similar, segons ha avançat el director. L'espectacle s'estrena aquest divendres a Salt a les 8 del vespre i després, pels que no pugueu anar a Girona, farà temporada a la Sala Beckett de Barcelona.
Fa pinta també una mica espectacle, una mica polèmic, eh? Fàcil de trobar aquí puntets complicats, si més no.
De fet, m'estava llegint l'entrevista que li han fet al director, que és el que deia, que a través de l'humor, precisament han fet en to humorístic, perquè és a través d'aquesta escletxa de l'humor que poden entrar a temes més polèmics.
Veurem de quina manera ho fan. I no ens movem de Girona, perquè el Festival Internacional de Circ batrà rècord de països participants.
L'onzena edició del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona també gira la mirada cap a Llatinoamèrica per la situació geopolítica, Rússia i sanitària a la Xina. Entre d'altres, perquè n'hi ha molts altres, hi haurà artistes vinguts de l'Argentina, de Mèxic, del Brasil, de Colòmbia o també del Perú. El certamen, que se celebrarà del 2 al 7 de març de l'any que ve, i ara us preguntareu, ostres, sí que ho anuncies aviat, no?, si és el març de l'any que ve.
Trobo que...
Doncs que sabíeu que ja s'han venut el 35% de les entrades a dia d'avui.
Qui avisa no és traïdor.
Exacte, qui avisa no és traïdor, perquè qui no corre bola, que diuen, eh?
I podríem seguir dient un...
Sí, sí, vull dir, estem a octubre, doncs imagina't, dins del març hi ha el 35% venudes. Doncs aquest certamen presentarà 76 artistes amb 24 atraccions inèdites. Entre les més internacionals destaca la de la jove refugiada ucraïnesa Nicole Taranenko, de tan sols 13 anys, que portarà les seves cintes aèries a la cúpula de la Gran Carpa instal·lada a la Devesa.
I al Baix Llobregat, concretament a Cornellà, el Festival Internacional de Pallassos ha presentat la seva 19a edició.
Una edició, Diana, que arriba, de fet, 4 anys més tard, després de la cancel·lació de la gala del 2020, recordem, per la pandèmia, que moltes coses va treure's del camí, i amb 52 companyies convidades aquest any. Entre les novetats d'enguany tenim l'entrega de forma excepcional de 3 premis Nas d'Or, el que es devia de l'edició cancel·lada que comentàvem, a la companyia Los Excèntricos i els dos germans Reluy. El festival arrenca aquest diumenge i la gala inaugural serà el proper dimecres 19 d'octubre.
I si abans us parlàvem de nanosatèl·lits, ara també tornem a parlar un altre cop d'astronomia. El Parc Astronòmic del Montsec ja està començant a preparar la 8a edició del Festival d'Astronomia, que tindrà lloc entre el 28 d'octubre i l'1 de novembre.
Avui és Espai Terra, tot això, eh?
Sí, especial menció a Tomàs Molina i tots els meteorògics.
Exacte, no, ja va bé parlar d'aquests temes. Doncs durant els 5 dies que comentaves, del 28 d'octubre a l'1 de novembre, si duran a terme en aquest Festival d'Astronomia, doncs, per exemple, tallers, experiments, visites guiades, espectacles de contes i concerts, propostes, de fet, per a tots els públics, i amb la intenció al darrere del que vol és apropar la ciència, la cultura i l'observació de l'univers, tant a petits com també a grans. Una d'aquestes actuacions que comentàvem serà la doble actuació de l'artista bisbalenc Jaume Pla, que el coneixereu com a Amazoni, i serà el dissabte 29 dins el cicle Música sota les estrelles. Pinta molt bé aquesta iniciativa. Les activitats tindran un aforament limitat i l'objectiu és superar en total els 1.500 assistents.
I més enllà de l'astronomia, en literatura ja coneixem el nom de les 10 novel·les finalistes al Premi Planeta d'enguany. Els treballs candidats s'han escollit entre els 846 originals que s'han presentat per emportar-se al certamen.
Entre les novel·les finalistes hi ha El avionazo, una història de Frida i Marilyn, de José Manuel Mata Muñoz, La niña del castillo de los almendros en flor, de Fernando Preto Rodríguez, i La ciudad de las ilusiones, de Manuel Millán Sánchez, entre d'altres. Al guardó es concediran una cerimònia durant el sopar literari que tindrà lloc aquest dissabte al Museu Nacional d'Art de Catalunya. El premi, per cert, està dotat amb 1 milió d'euros per al guanyador i 200.000 pel finalista.
Jo ja amb ser finalista em conformo,
ja
vull
bé,
dir,
no?
Però bé, dir-ho que aquests noms, els noms dels autors no són els noms dels autors, perquè són noms inventats, no?, perquè...
Són pseudònims.
Són pseudònims.
Sí, com quan et presentaves als Jocs Florals a l'escola, no sé, jo me'n recordo que t'havies d'inscriure amb pseudònim, no és ben bé el mateix.
Els premis no eren tan alts, però...
No hi havia 1 milió d'euros de premi, però sí, utilitzen pseudònim, no fos cas.
Veurem,
no fos cas.
Veurem qui guanya i qui hi ha darrere d'aquests pseudònims. Per cert, que aquí sí que té nom, és l'escriptora Neus Canyelles, que ha estat guardonada amb el Premi Lletra d'Or al millor llibre del 2021 per autobiografia autoritzada de l'editorial editorial Empúries.
El Premi Lletra d'Or va néixer el 1956 per iniciativa privada i amb l'objectiu de ser independent, doncs, de qualsevol altra institució. Els tres primers noms, de fet, d'aquest palmarès van ser Salvador Espriu, Josep Pla i Josep Carner, i, evidentment, doncs, van marcar la pauta d'un premi de llarg recorregut literari. El jurat d'enguany estava format per Sebastià Alzamora, Míriam Cano, Andreu Gomila, Llucia Ramis i Pau Sif. I, com és tradició, un joier de la família Capdevila entregarà aquest premi, que és... perquè us l'imagineu, és un botó de solapa d'or que representa la lletra grega fi, que és el símbol clàssic de l'equilibri, doncs l'entregarà a l'escriptora guardonada d'enguany, que és la Neus Canyelles.
I acabem parlant de moda, perquè la 080 Fashion torna a Barcelona després de 2 anys de passarel·les digitals. Enguany se celebrarà la 30a edició del certamen del 25 al 28 d'octubre al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona.
I en aquesta edició, Diana, s'inclouran novetats, com per exemple una desfilada de roba reciclada de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya. El director d'aquest organisme, que és l'Isaac Paraire, ha destacat la importància, doncs, i la necessitat, de fet, de reduir aquest impacte del tèxtil. Tanmateix, a banda de la sostenibilitat, la 080 Barcelona Fashion espera sorprendre el públic amb la desfilada de la marca LR3 Louis Rubí, que presentarà la seva nova col·lecció en primícia a la capital catalana en un format que, segons l'organització, no sabem gaire més, canviarà la manera que s'entenen les desfilades de moda i la mateixa bellesa.
Gràcies, Olma. Veurem com és aquesta desfilada. Fins demà.
Fins demà.
Sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Un dia com avui de l'any 1966 naixia Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Avui hagués fet 56 anys. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pellegrí i a la tècnica avui ja el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno. Que sube, baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Nos
conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Detente. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.